Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. L'Ateneu Universitari Sant Pacià i l'Institut Borja de Bioètica han organitzat per a demà dimecres i també per a demà passat dijous una doble jornada acadèmica online en què experts de diferents àmbits, com ara sanitaris, filosòfics o teològics, donaran una visió àmplia i polièdrica sobre aspectes legals, terminològics i ètics dels conceptes eutanàsia, ben viure i ben morir, i tot allò que els envolta. Eutanàsia, ben viure i ben morir és el títol precisament de l'activitat i les sessions online es podran seguir des de qualsevol lloc. Per fer-ho podeu contactar amb l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Les sessions físiques es fan des de l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona al carrer Diputació de la capital catalana. Tant demà com demà passat, les sessions són a partir de les 4 de la tarda i, per exemple, entre els experts destaquen la metgessa de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Maria Naval, i també la directora de l'Institut Borja de Bioètica, Universitat Ramon Llull, Montserrat Esquerda, així com la presidenta de la mateixa Fundació, Margarida Bofarull, que ens acompanyava ara fa uns dies precisament en aquest programa. Joan Vinyes, rector emèrit de la Universitat de Lleida i president emèrit de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, parlarà a partir de reflexions mèdiques i sanitàries. Tot això demà. I dijous, entre altres experts, Javier de la Torre, professor de Teologia Moral i Bioètica a la Universitat Pontifícia de Comillas, a Madrid, i el mateix Francesc Torralba, director de la càtedra Ethos URL i professor de la Facultat de Filosofia de la Ramon Llull, parlaran sobre temes relacionats amb la dignitat, les cures pal·liatives i altres aspectes relacionats, en definitiva, amb el sentit de la vida i de la mort i amb el fet que defensar la vida i no allargar-la artificialment és perfectament compatible amb el deure moral de no provocar deliberadament i de manera directa la mort. Molt interessant aquesta sessió i des d'aquí volem començar avui el programa felicitant aquesta gran institució universitària de l'Església a Catalunya, que és l'Ateneu Universitari Sant Pacià, per la iniciativa de posar en l'àmbit acadèmic una qüestió que ens pot ensenyar molt a la resta de la societat. El racisme serà el tema de la nostra taula d'anàlisi. Tot just després de l'informatiu ens acompanyaran l'advocat Xavier Puig d'Ullés, el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, i també l'expert en Sud-àfrica i en temes racials, Jaume Saladrigues. Després, l'entrevista serà avui al nostre espai Temps de Diàleg. Com cada dimarts, el racó de diàleg interreligiós avui tindrà com a tema principal el document que acaba de fer públic el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat, sota el títol Diversitat Religiosa i Mitjans de Comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg. Ens acompanyarà el relator principal d'aquest nou treball, Francesc Xavier Marín i Torné. Tot això i una miqueta més, fins que siguin 6:45. Comencem. Passen 4 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Fonts del govern han coincidit avui a remarcar que tot apunta a una pròrroga de les mesures anticovid vigents durant la Setmana Santa. Tant el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, com la portaveu del govern en funcions, Meritxell Budó, han parlat d'estancament, en aquests moments, un estancament de la pandèmia a Catalunya. Ramentol, en una entrevista a TV3, ha admès que la situació apunta a aquest estancament i que Setmana Santa no deixa de ser un interrogant des del punt de vista epidèmic. Després del Consell de Govern, Meritxell Budó ha defensat, a més, que les mesures que tenim establertes són encara de molta restricció i que això hauria d'ajudar a controlar l'expansió del coronavirus. S'ha mostrat, doncs, més esperançada. També és notícia que Fira de Barcelona, el Pavelló 11 de Setembre de Lleida i el Palau Firal de Girona són alguns dels 6 grans espais de Catalunya on es vacunarà la població en general, a més de tots els centres d'assistència primària i altres espais intermedis, com ara altres pavellons o fires. Si calgués, també s'habilitaran espais grans com el Camp Nou de Barcelona. El pla de vacunació general contra el Covid començarà després de Setmana Santa, segons l'estratègia que ha presentat aquesta mateixa tarda l'executiu. L'objectiu és tenir un 30% de la població immunitzada aquest juny i un 70% a finals de l'estiu, sempre que arribin les dosis amb les quals s'han fet els càlculs. El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha explicat que el sistema sanitari català està preparat per vacunar de forma ordinària 200.000 persones cada setmana, com passa també altres anys amb la campanya de la grip. L'actual política de mobilitat espanyola ha estat criticada en les últimes hores per la Comissió Europea, que ha demanat a Espanya coherència en les restriccions de viatges que aplica a dins i fora de les seves fronteres. La ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, insisteix, però, que mantenir obertes les fronteres és una petició precisament de la Unió Europea, que ha recomanat no tancar-les als viatges intracomunitaris, com demana que es viatgi només si és necessari amb prudència i respectant les recomanacions del lloc de destí. També ha dit la titular d'Exteriors que cada comunitat autònoma pren les mesures internes, com exigeix la comissió, per evitar un augment de contagis a dins del propi territori. Es dona la paradoxa, això sí, que dos dies després de l'arribada de més d'un miler de turistes a Mallorca, Alemanya ha decidit endurir les restriccions per Covid davant de l'augment de contagis i ha allargat el confinament de la població fins al 18 d'abril, amb el tancament de comerços no essencials, restaurants, hotels, gimnasos i espais culturals. La mesa del Congrés dels Diputats ha vetat la llei d'amnistia, que havia registrat una petició dels grups independentistes. La iniciativa, per tant, no es podrà debatre al ple de la cambra. El PSOE, PP, Vox han tombat aquest matí la proposició de llei que havien presentat Esquerra, Junts per Catalunya, el PDeCAT i la CUP. Ha estat l'endemà d'una recomanació en aquesta línia feta pels lletrats del Congrés. Els grups independentistes presentaran conjuntament un recurs a la mesa del Congrés perquè reconsideri la decisió. Gabriel Rufián, d'Esquerra, ha lamentat que el PSOE s'hagi tornat a alinear, ha dit, amb el PP i amb Vox, en contra d'una solució dialogada, afegit i política al conflicte que hi ha amb Catalunya. Recordem que fins a 10 persones han mort aquesta nit passada assassinades a Boulder, a Colorado, quan un home ha obert foc a l'interior d'un supermercat d'aquest estat nord-americà. Un dels supervivents ha explicat al diari The Denver Post que va entrar i va començar a disparar. L'autor dels trets ja ha estat detingut per la policia, que no ha donat grans detalls sobre el que ha passat quan va ser ahir a les 10 de la nit, hora catalana, a les 3 de la tarda, hora local. En plana cultural, Daniil Trifonov, que havia d'actuar avui en el recital d'Ibercàmera al Palau de la Música Catalana, com que no ha pogut viatjar a Espanya en els dies previstos, aquests últims, finalment actuarà divendres a l'Espai de Barcelona. Demà serà a Madrid i dijous a Bilbao. En aquesta recta final del Barcelona Obertura Spring Festival, l'aclamat pianista rus torna per cinquena vegada a la capital catalana des que va debutar el 2013 a la temporada Ibercàmera. L'intèrpret abordarà una de les obres capdals del repertori de Johann Sebastian Bach, L'art de la fuga, un treball monumental que el mestre de Leipzig va deixar inacabat. Ara, previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Dia primaveral, el que hem tingut avui continuarà així també de cara als propers dies, però compte que dies primaverals també significa fred al matí. Al matí ens haurem d'abrigar, però de dia, demà les temperatures altra vegada se situaran en general entre els 15 i els 20 o 21 graus. Serà un dia assolellat, amb algunes boirines a primeres hores del matí, també alguns bancs de boira que aniran marxant, i lluirà el sol en general. Pot haver-hi algun núvol a primeres hores del matí a punts de la costa nord, molt poc importants, i les temperatures i el sol continuaran sent els protagonistes de cara als propers dies perquè les temperatures màximes encara han de pujar una mica més. Compte que els matins seran freds.
Moltes gràcies, Jordi. I us expliquem també que les congregacions, les confraries i les germandats no poden fer ni organitzar cap processó ni cap acte multitudinari al carrer de pietat popular aquesta Setmana Santa. Per exemple, a Lleida, aquestes entitats han organitzat una activitat alternativa que supleix, encara que sigui de manera simbòlica, l'absència de les manifestacions públiques i populars pròpies de la Setmana Santa. Aquesta activitat, coordinada pel secretariat de Confraries de Lleida, ha estat batejada amb el nom d'Ego sum via veritas et vita, jo sóc el camí, la veritat i la vida, i pretén apropar als lleidatans el patrimoni cultural, artístic i religiós dels passos i grups escultòrics de la Setmana Santa lleidatana.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
2 minuts i mig i serà 7:15. El racisme continua, malauradament, molt present arreu del món, com sabeu, també a casa nostra. Sort Racisme va identificar 182 situacions derivades d'aquesta perversió l'any passat, el 2020, en què va augmentar el percentatge de casos no denunciat. Del 32 es va passar al 46% aquest 2020, segons el 12è informe de l'entitat titulat Invisibles, l'estat del racisme a Catalunya. Aquesta mateixa organització explica que va atendre l'any passat 590 persones, de les quals 418, una immensa majoria, s'havien dirigit per primera vegada al seu servei d'ajuda. A més, Sort Racisme ha lamentat que d'anys anteriors encara hi ha 172 casos oberts i pendents de resolució. En aquest informe, de nou format més interactiu, l'ONG destaca que el 2020 ha estat marcat sobretot per la repercussió de la pandèmia en les situacions de racisme estructural, la repressió policial, també diu, i el dret a l'habitatge. D'altra banda, les diverses expressions de racisme es manifesten i en alguns casos es destapen o rebroten. Un exemple és ben d'actualitat, la matança de la setmana passada a l'estat nord-americà de Geòrgia, on un jove de 21 anys va acabar amb la vida de 8 persones, entre elles 6 dones d'origen asiàtic, en 3 centres de massatges a prop d'Atlanta. S'investiga com un assassinat per odi racial contra la comunitat asiàtica, a partir d'una perversa visió de les dones d'aquest continent en clau de submissió i de terrible masclisme, també. L'organització Stop Happy Hate recull, en un informe recent, uns 3.800 incidents d'odi entre el 19 de març de l'any passat i el 28 de febrer passat, durant gairebé un any. Les dones, a més, pateixen el 68%, gairebé 2/3, o més de 2/3, d'aquestes situacions de discriminació i violència. Més enllà de la condemna per aquest crim brutal expressada pel president dels Estats Units, Joe Biden, molts nord-americans veuen en aquests fets de les saunes la culminació d'un procés d'augment d'atacs racistes. És obvi que la dignitat humana és universal i existeix en totes les ètnies, cultures i orígens nacionals. Coincidint amb el Dia Mundial per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, que es va celebrar diumenge passat, com cada 21 de març, hem de recordar que segurament s'han comès errors d'omissió en la lluita contra el racisme. La gran batalla contra aquesta terrible perversió és doble perquè passa per prevenir i evitar matances, atacs físics o altres violències, però també per acabar amb les situacions d'aquell racisme estructural o fins i tot del microracisme o de petits racismes que igualment fan molt de mal. Analitzem durant uns minuts avui aquest tema amb Xavier Puigdollers, advocat, expert en temes d'infància i també president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. També tenim amb nosaltres uns instants Jaume Castro i li agraïm la seva presència. Ell és el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Jaume Castro, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Parlem al final també uns minuts amb Jaume Saladrigues, que és expert en Sud-àfrica, guia turístic i un home que també coneix un altre fenomen tristament molt present en les darreres dècades, com va ser l'apartheid i la segregació racial a Sud-àfrica. Però vaja, a partir d'aquests fets d'actualitat, l'informe de sorracisme i la matança de la setmana passada a prop d'Atlanta contra la comunitat asiàtica dels Estats Units ens fan pensar, no?, en l'existència de diferents formes de racisme. Si els demanés, si vol començar el senyor Puigdollers, per exemple, un petit diagnòstic, la situació del racisme va pitjor, està estancada, és igualment preocupant, què hi dirien?
Bé, jo crec que va avançant en negatiu, no?, per aquests símptomes que anem veient en diversos països. De vegades, quan parlem de racisme, ho pensem només a casa nostra, o bé molt lluny de casa nostra. És un problema de fora o és un problema de dintre. Però ara vam veient que en diversos països i al voltant de tot el món van sortint. És a dir, no és un fet històric, no està superat, i en canvi surten noves formes d'atac. Potser perquè la vida cada cop és més complicada, hi ha més possibilitat de ser agressiu, deixant rastre o no deixant-lo, hi ha més possibilitats de tenir transcendència pública, i això suposo que invita a...
Sí, sí.
Penso que la base principal estaria en la manca de criteri i en la manca de consciència de la pròpia persona, de la pròpia dignitat de la persona, ja no de l'altre, al qui hi ataco, sinó de la meva mateixa, no? O sigui, què vol dir persona i què vol dir viure en comunitat tots uns i altres. Aquest per mi seria el principi de la reflexió.
I tant. No, però és interessant això que diu vostè de la complexitat, perquè tampoc podem ser ingenus, vivim en un món molt complicat, i això, sense justificar mai el racisme, segurament provoca, no?, que existeixin aquests focus que coneixem ara de moltes maneres diferents i que van mutant, podem dir, o que es van expressant de diferents formes. Senyor Jaume Castro, també segur que amb l'experiència de la comunitat de Sant Egidi, tot i que no sigui aquest el tema principal, segur que també han hagut de batallar amb el racisme, oi?
Sí, és molt cert el que deia el Xavier, perquè el racisme, podríem dir, que s'amaga i apareix de nou. I potser feia un temps que semblava que s'havia amagat, però ara estava pensant en una cosa que diu el papa francès a la Fratelli Tutti, i ell diu que justament ara el descart assumeix el rostre del racisme, i és ben cert. Perquè el racisme sempre és una expressió d'un prejudici, prejudicis antisemites, de racistes, o és fer créixer la cultura del mur, o és, sobretot cultivar, diguéssim, posar llavors d'odi en una societat, no? I això és el que hem vist darrerament, i això ha produït, doncs, aquests senyals, diguéssim, de violència i d'exclusió cap a aquell que és diferent, perquè el racisme fonamentalment és això, no accepta el diferent, no accepta, doncs, aquell, doncs, que és l'altre, diguéssim, no? Que és l'altre per la seva diferència, perquè és pobre, perquè és d'un origen diferent, etcètera, etcètera. I és veritat, és un virus que muta molt fàcilment, el del racisme, i aquests dies, actualment, estem veient aquesta expressió. M'ha fet pensar també el fet, justament, el parlar dels Estats Units, o sigui, durant molts anys s'ha sembrat molta odi en la societat, d'Estats Units, i certament que això ha portat conseqüències. I penso que el gran desafiament és construir una alternativa a l'odi, no? A la indiferència i a la por, i fer doncs, que es pugui resistir, no? a aquest mal doncs, que es perd a les nostres societats.
I tant. I molt important que hagi esmentat l'encíclica del Papa Francesc, Fratelli Tutti, perquè efectivament fa aquesta referència al racisme i també a la fraternitat com a gran alternativa per construir. No és fàcil, tant de bo, després d'aquests escrits del Papa, tot millorés molt en poc temps, però és certament molt difícil. També reclamem que els oients, si volen, llegeixin aquest document de la fraternitat que es va signar ara fa més d'un any i mig a Abu Dhabi amb el Papa Francesc i el gran imam de l'Azhar, on també es parla d'aquest respecte, no?, entre les creences religioses i amb els no creients, que també és una forma de lluitar contra el racisme, podem dir.
Evidentment, perquè la resposta, evidentment, al racisme és, evidentment, la fraternitat, i una fraternitat universal. Universal vol dir una fraternitat amb tothom, sense exclusió. Uh-huh. I aquesta és, evidentment, el gran desafiament del nostre món i de la construcció d'una societat més igualitària, una societat en la que els diferents puguin conviure. I en aquest sentit em sembla que, per posar un altre exemple, per trobar aquest camí de la fraternitat, ha estat el viatge del Papa Francesc a l'Iraq, que en un lloc on veritablement en una societat on conviu gent molt diferent, on hi ha hagut molta violència, on hi ha hagut molt prejudici, doncs s'hi ha posat de nou la llavor de la fraternitat.
Mm-hmm. Senyor Xavier Puigollers, volia afegir en aquesta línia algun comentari?
No, anava a pensar i em sembla bé el terme de la fraternitat, no? Tot el missatge aquest que ens dona el Papa, que supera, anem a dir, la diferència, la classe, i tots són germans. Ara hi ha una paraula molt de moda, la nostra societat,
sí,
és la ciutadania.
Uh-huh.
S'ha posat de moda. Abans eres un ciutadà, ara ha sortit ciutadania. Segurament sí, per altres qüestions, per qüestions terminològiques. Però, de fet, en el fons és un terme molt antic. Quan parlem de ciutadania, de ciutadans, se'n remonta la memòria ràpidament a la Revolució Francesa. Mm. Però és més antic. A l'edat mitjana havia dret de ciutadania i el dret romà també. És a dir, el que era ciutadà era dels nostres, els altres estaven fora.
Però tots tenim dret a ser ciutadans, aquesta és la clau.
Exactament, tots tenim dret a ser ciutadans tractats de la mateixa manera, no els deixem fora. I en aquest país, com no tothom té la ciutadania, el tractem malament. Ja no parlem dels temes d'estrangeria i tot això, no? L'estrany queda fora, no? Li canviem el nom, però en el fons és deixar-lo fora.
Sí, per cert, sí, i tant senyor Puigollers com senyor Castro, el que hem comentat d'aquesta matança de la setmana passada, a la qual s'ha afegit, per cert, no sabem si té les mateixes motivacions racistes, una altra matança a l'estat de Colorado aquesta nit passada a hora catalana, que també s'està investigant. Però, en tot cas, centrant-nos en la de la setmana passada a Geòrgia, és un atac, segons tots els analistes aquests últims dies, directe a la comunitat asiàtica. Un fenomen de racisme que des d'aquí d'Europa potser no coneixíem gaire. La comunitat asiàtica dels Estats Units, menys tinguda i discriminada per uns sectors que podem dir ultres o violents, que és terrible, efectivament.
Bueno, segurament anem buscant formes noves. És a dir, jo sóc el superior. Uh-huh. El meu color, la meva religió, la meva cultura, el meu idioma, els meus diners són superiors, no? I, per tant, tots entren i aleshores poso la mirada en el que tinc més a prop. Potser en aquest cas la comunitat asiàtica. Unes altres vegades poden ser per color o per altres circumstàncies, no?
Uh-huh.
Allò que sigui diferent, ja és l'excusa, no?
Sí, comentava...
Jo penso...
Sí, senyor Castro. Sí, endavant.
No, em sembla... important no oblidar una mica aquests fets dramàtics que es produeixen als Estats Units, perquè, com deia abans, em sembla que són el contagi d'una lògica del mur, d'una sembra d'odi que hem vist en els últims anys i que han dominat doncs, a moltíssimes persones. I que jo penso que ens posen de manifest la necessitat de construir una alternativa, de construir una cultura de la trobada, o sigui, amb societats on viuen doncs, gent de cultures, de religions molt diverses, es té que apostar per una cultura de la trobada. Jo penso que aquí hi ha un gran desafiament, sobretot pels joves, perquè creixin no en un ambient de contraposició, sinó que se'ls ajudi a construir una alternativa a l'odi, a la indiferència, a la por. I en aquest sentit em sembla que és important la coneixença de l'altre, perquè el que posa en evidència tots aquests fets, i el racisme en general, és aquesta manca, incapacitat, diguéssim, de trobada amb l'altre, amb el que és diferent, amb el que no conec, amb el que em posa una pregunta. Jo penso que en aquest sentit, doncs, és una gran interpel·lació, diguéssim.
Sí,
i a part, a pensar sempre que les paraules no són mai innocues.
Uh-huh.
I penso que això també és un risc per la nostra societat, per casa nostra, que juga massa amb aquesta cultura de la contraposició, que va sembrant doncs, un mur, una diferència, que al final esdevé odi i que pot tindre conseqüències greus perquè al final és l'avançada de l'agressivitat i la violència.
Sí, i tant. Important això de les paraules i aquests microracismes, podem dir, que tenim a casa nostra, que potser són moltes vegades maneres equivocades d'entendre la defensa d'allò que és nostre. No? De vegades diem, ens agrada conservar les nostres tradicions i aquest que és de fora, que és de lluny, les està comprometent. De vegades d'aquí surten, no?, aquestes formes de racisme.
Sí, i tu, Ignasi, acabes d'utilitzar una paraula, la micro, no?
Sí.
Jo penso que no hi ha petites o grans violències. Hi ha violència, perquè una espurna, una hora o altra, esdevé un gran foc.
El problema és igual de greu, per tant, sí.
I aquí és on hem d'anar amb cuidado, perquè hem de saber detectar en aquestes, justament en aquests petits micro, si es vol dir violències o micro racismes, la llavor del que en el futur pot ser un problema, mm-hmm, que no podrem aturar.
I tant.
I en aquest sentit...
No, digui, perdoni.
No, en aquest sentit, una mica, doncs, d'incidir una mica en això, en aquesta això. Cultura, en aquesta... I no acceptar, no?, un llenguatge, unes actituds, una manera de fer en contraposició que l'únic que fan és fomentar el que pot esdevenir un desencontre en el futur.
Sí, deia per acabar ja que aquí hi ha un treball educatiu també per fer, que sabem que s'està fent molt en les famílies, en les escoles, però segurament s'haurà de reforçar, no?, perquè aquests nens que de vegades fan les típiques bromes, tot comença amb bromes, el que és diferent i després acaba malament moltes vegades.
Jo he vist, per posar un exemple concret, o sigui, joves que s'han presentat amb una actitud una miqueta, podríem dir, si es vol, fins i tot utilitzem la paraula racista, però com la trobada, per exemple, amb els pobres, amb les persones doncs, que viuen al carrer, amb els ancians, o trobant estrangers, de sirians, refugiats, han canviat la seva actitud.
Mm-hmm.
Perquè jo penso que la cultura de l'encontre, la trobada de l'altre, en què és diferent, obre la porta doncs, a la convivència i a construir llaços d'amistat i fraternitat. Tornem al discurs de la fraternitat universal que s'ha de construir, no és una cosa espontània.
Mm-hmm. Doncs bé, moltíssimes gràcies, senyor Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi, per haver-nos acompanyat uns minuts, també amb l'advocat Xavier Puigdollers. Bé, moltes gràcies a tots dos. En tot cas, ara ens espera per parlar una miqueta més Jaume Saladrigues, però ja els acomiadem i els agraïm aquesta reflexió molt important, molt interessant sobre el racisme, que segurament donarà per més i sobre la qual tornarem. Una abraçada a tots dos. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, senyor Puigdollers. Adéu. I donem la benvinguda quan estem a punt d'arribar a 6:45. Ens queda poc temps, però sí que volem saludar Jaume Saladrigues. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per trucar-me. per participar, encara que sigui breument.
Sí, sí, perquè ja veu que el temps se'ns tira a sobre, però molt ràpidament, vostè coneix molt Sud-àfrica, a més per arrels familiars, per sang, i ens pot dir què queda d'aquella terrible experiència de l'apartheid d'ara fa ja unes dècades, però que segur que encara ha deixat petjada en un país com Sud-àfrica?
En realitat, ni rastre. És a dir, hem explicat-ho d'una altra manera. L'apartheid que existia abans, que va dissenyar el professor Ferbut als anys 40, de segregació racial entre blancs i les altres cultures que hi vivien, acabat, això no hi ha res. Queda latent, això sí, una certa desconfiança de part d'una part de la societat negra vers els blancs, perquè encara a dia d'avui doncs, hi ha diferències socioeconòmiques importants i més aviat doncs, decanten a favor de la gent blanca. Però això és un aspecte més aviat també cultural i educatiu, podríem dir-ho, perquè durant l'apartheid del que me'n parleu, d'aquella part ets famós, una de les coses que més mal va fer és justament el sistema educatiu o, diguem-ne, les mancances educatives en les poblacions no blanques. Es va dissenyar d'aquesta forma, de tal manera que només els blancs se'n sortien afavorits. Clar. Clar, això, amb la primera administració negra, la del Nelson Mandela, doncs va canviar, però d'una manera molt forçada, és a dir, es va intentar equiparar nivells educatius blancs i no blancs d'una manera bastant artificial i, com dic, forçada, i durant uns anys va haver-hi certes, diguem-ne, irregularitats també, que va baixar el nivell educatiu perquè s'havia de baixar per assolir doncs, que un major nombre de negres que entressin a les universitats, etcètera. Bueno, tot això ja ha quedat bastant arreglat, però i fins i tot ara el que hi ha una cosa molt important i molt necessària, hi ha una classe mitjana no blanca, predominantment negra, importantíssima, que és la que, com a tot arreu, que és la que mou l'economia. Potser ara el que es viu més és una... Això que comentava jo ara fa un moment, aquesta certa bueno, desconfiança vers els blancs per part d'una petita sector de la societat negra i també un cert, el que en diuen ara... racisme invers, reverse apartheid, en anglès, com diuen allà baix. És a dir, els blancs ara ho tenen bastant complicat per assolir determinades objectius.
Clar, el racisme no és bo en cap direcció, això és evident, no?
Exacte.
És veritat que històricament les comunitats negres, africanes, autòctones, en el cas de Sud-àfrica, han patit més històricament la discriminació i la segregació. Ens quedem potser amb l'exemple, precisament l'ha esmentat vostè, de Nelson Mandela, que va ser president però que abans va estar empresonat i que sempre va predicar la no revenja, no? La reconciliació i el treball junts.
Sí, sí. I durant la seva curta administració va ser així. Tothom va acceptar que aquesta era l'única forma de tirar endavant el país, que no hi haguessin rancúnies, desconfiances, que hi hagués doncs, una bona entesa entre uns i altres. Va haver la famosa comissió de reconciliació que tothom coneix i a partir d'aquí doncs, semblava que el país hi tenia molt bé. Però, malauradament, amb les dues últimes administracions, sobretot la de Jacob Zuma i la del senyor Ramaphosa d'ara, sembla que, doncs, diguem-ne que la convivència a vegades trontolla una miqueta, no?
Sí, que hi ha algunes tensions, però que, evidentment, com vostè ha dit, no és el mateix no. Que es va patir ja fa uns anys, unes quantes dècades.
Sí.
No hi ha temps per més, però tornarem a parlar de Sud-àfrica i d'altres realitats. Moltíssimes gràcies i tant de bo puguem recuperar els viatges a Sud-àfrica i altres viatges on vostè també treballa de guia, que ho pugui fer aviat, senyor Saladrigues.
Moltes gràcies.
Una abraçada, adeu-siau.
Una abraçada molt forta, adéu.
Passen 3 minuts i mig de 2:15, de seguida el nostre temps de diàleg.
El mirador de l'actualitat, allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim els nostres minuts dedicats, com sempre, els dimarts a aquesta hora al diàleg interreligiós. S'acaba de publicar el 5è document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, un organisme creat el 2011 i presidit des d'aleshores pel filòsof i teòleg Francesc Torralba. Es titula Diversitat Religiosa i Mitjans de Comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg. L'escrit aborda el paper dels mitjans en la configuració de la convivència interreligiosa i interconviccional. Parteix de la importància que té el tractament comunicatiu de l'àmbit religiós sobre la concepció i la comprensió del fenomen, fins al punt que condiciona la mateixa convivència ciutadana. Aquest nou document dona continuïtat als 4 anteriors. Ens acompanya per parlar-ne Francesc Xavier Marín Torner, que és el relator principal d'aquest nou treball, també professor de la Universitat Ramon Llull. Doctor Marín, bona tarda.
Molt bona tarda.
Si ens pot respondre dintre del que pugui breument, quin és el gran missatge que vol transmetre aquest document sobre mitjans de comunicació i diversitat religiosa?
Bé, si ho haguéssim de dir amb el mínim de paraules possible, seria prendre consciència d'algunes de les implicacions d'acceptar que vivim en la societat de la comunicació o en la societat del coneixement o en la societat de la informació. És a dir, que com que cada cop la visió del món que ens formem no és el resultat de la nostra experiència immediata, sinó que ens ve donada a través dels mitjans de comunicació, que fan justament d'això, de mitjans, de ponts, entre fets que s'esdevenen, dels quals nosaltres no en som observadors immediats, sinó que els rebem. Si això és cert i ho assumim, vol dir que la qualitat de la imatge que ens fem de la realitat es basa en la confiança que dipositem en els mitjans de comunicació, en els periodistes, en els bloggers, en influencers de tota mena. I això genera tot un munt de reptes al conjunt de la societat, però també a les institucions religioses.
Uh-huh. I quina creu vostè que és la responsabilitat pròpiament dels mitjans de comunicació ara mateix en els reptes de la convivència interreligiosa, tenint en compte també l'impacte de les xarxes socials i el que podríem dir que és una generalització de l'accés de tothom a la comunicació?
En efecte, això que dius és una enorme transcendència i ho tractem en un dels apartats del document, perquè la dinàmica a la que es veuen abocat arreu del món, en la globalització, els mitjans de comunicació difumina la distinció tradicional entre l'emissor de les notícies i el seu receptor, de manera que l'emissor era el que seleccionava que era rellevant des del punt de vista informatiu, processava la informació i la posava a disposició d'un receptor que en aquest sentit tenia una funció més aviat passiva. Això s'ha acabat perquè tothom pot obrir un blog, tothom pot tuitejar, tothom amb el mòbil pot connectar la càmera, filmar alguna cosa i penjar-se a les xarxes socials. Tothom pot entrar a l'edició digital d'un mitjà de comunicació i escriure un comentari a la notícia. La diferència bàsica està en que el professional dels mitjans de comunicació està subjecte a un codi deontològic que li fixa unes pautes de bona praxi, de bones pràctiques. I, en canvi, la persona que des de la intimitat de casa tuiteja o penja informació a les seves xarxes socials no se sent obligat a una mena d'imperatius ètics I això, en principi, és el que podria generar la suspicàcia sobre aquest contracte de confiança en la veracitat de la informació, del contrast de les fonts i tot aquests requisits que estan contemplats en el codi deontològic, però que un particular que avui en dia es posiciona com a gestor de la informació, creador d'informació, no compleix, o almenys no les compleix amb la precisió com un professional de la comunicació.
Sens dubte. Una altra de les paraules clau d'aquest document del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat és diàleg. Com podem contribuir als mitjans a aquesta obertura entre les religions que conviuen a Catalunya?
Bé, el camp és immens, perquè si es vol acceptar que la pluralitat religiosa, com qualsevol altra mena de pluralitat, no té per què ser necessàriament una font de conflicte, sinó que simplement visibilitza diferents cosmovisions, diferents expectatives vitals, i per tant ho considerem valuós, i així està recollit en tota mena de documents internacionals, també jurídics, vol dir que com més fluida i permanent sigui la interacció entre els mitjans de comunicació i les comunitats religioses presents a casa nostra, més difícilment es pot caure en informacions estereotipades o excessivament simplistes o reduccionistes o que perden una perspectiva més ampla dels fenòmens, perquè no hem de perdre de vista que les religions són fenòmens culturals de llarga durada, mil·lenàries, i en canvi pels mitjans de comunicació el tempo informatiu és radicalment diferent. No és de mil·lenis, no és de segles, és la immediatesa del present, que fa que la notícia del matí potser demà ja no té l'actualitat que té. I aquí cal que les comunitats religioses es deixin educar, anava a dir alliçonar, es deixin educar pels professionals de la comunicació, perquè si no perillen de perdre capacitat de gestionar la informació, perquè el que passa és que un és amo de la imatge, parlo ara de les comunitats religioses, un és amo de la imatge pública que vol projectar, però no necessàriament de la recepció que aquesta imatge té en el conjunt de la societat. Els professionals de la comunicació, que sou certament experts en aquesta qüestió, poden ser uns enormes educadors per a les comunitats religioses a l'hora de dir-los que és rellevant pels mitjans de comunicació, que és significatiu, com és preferible d'informar per tal que el missatge que volen transmetre arribi al màxim d'audiència possible. Sí. Perquè si no caiem en una mena de simplisme d'emetre comunicats de premsa, convocar alguna roda de premsa, però això és manifestament insuficient en els temps actuals.
Disculpi que se'ns acaba el temps, però ha estat un plaer parlar amb el relator principal del document Diversitat Religiosa i Mitjans de Comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg. En 30 segons li faig una última pregunta que potser és important també, tenint en compte les diferències entre mitjans i creences religioses, cada àmbit amb vida pròpia, potser es necessita més confiança mútua, mitjans i religions?
Cal confiança mútua, perquè tot fenomen de comunicació pretén, com indica la veu etimològica de la paraula, no voler renunciar a ser capaços de fer coses en comú, que això és la convivència, i sense mútua confiança amb suspicàcies de que se censura o de que no hi ha prou transparència comunicativa, la comunicació queda greument alterada.
Moltíssimes gràcies, doctor Xavier Marín, relator principal d'aquest nou treball, el document Diversitat Religiosa i Mitjans de Comunicació, una expressió de la voluntat de diàleg. Es pot descarregar a internet, es pot trobar Afers Religiosos a la Generalitat buscant Diversitat Religiosa i Mitjans, i evidentment en tornarem a parlar. Recomanem la lectura, és una trentena de pàgines, però amb molt d'interès. Que vagi molt bé i moltes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. De seguida, a les vespres, hi ha un quart de vuit, la missa des de la Catedral de Barcelona.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Raül, l'hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
l'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.